Més de 5.500 entrades venudes ja pel Sabadell Depor de demà passat.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Avança la setmana i el degoteig és constant, i això que aquest matí les oficines de la nova Creu Alta físicament estaven tancades, però la venda online continua funcionant i ja anem camí de les 6.000. Per tant, tindrem la millor assistència de la temporada a l'estadi, això pràcticament segur, i dependrà dels d'última hora per veure si podem acostar-nos o no a xifres de la temporada passada, com per exemple els dies del derbi contra el Terrassa, del dia del Sant Andreu, la final del playoff contra l'UCAM, les semis contra l'Eibar B, etc, etc. Al final és el de sempre. Al principi no cau massa bé això de fer pagar els socis, passen els dies, les setmanes, s'acosta el partit, et vas animant. El canvi d'horari també ajuda, que sigui a les 7 del vespre i no pas a les 9 de la nit. I quan arriba l'hora de la veritat, bona entrada a l'alçada del que ha de ser aquest partit de 32ens de final de la Copa entre dos històrics com el Sabadell i el Deportivo. Al capdavall, fa 10 anys que no teníem un partit de Copa del Rei aquí a la ciutat. Tampoc és que n'haguem vist tantes d'eliminatòries xules, els de la meva generació. Aquella contra el Mallorca, per exemple, amb hat-trick del PTT Correa, la golejada del Sevilla de Iago Aspas i poca cosa més. Amb la qual cosa, per aquesta ronda, i per si la cosa va bé i ve un primer al darrere, ve de gust, entra bé aquest Sabadell Depor.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Meritxell d'Ambrinc, el control de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que la exarlequinada Sònia Bermúdez pot alçar avui el seu primer títol com a seleccionadora. A partir de 6:45, Espanya-Alemanya al Metropolitano, sense Aitana Bonmatí, que finalment haurà d'operar-se per la fractura al peroné. A l'anada d'aquesta final de la Nations League, la setmana passada van empatar 0-0 a Alemanya. Avui també hi ha un Barça-Atlético, serà a les 9 al Camp Nou, partit avançat de la jornada 19 de primera divisió masculina, quan els dos equips estaran jugant la Supercopa per la mateixa raó, a jugarà demà l'Atlètic Club Real Madrid a Sant Mamés. I també avui s'enceten ja aquests 32ens de final de la Copa del Rei amb un total de 6 partits, cap en presència catalana. A les 7, per exemple, comencen, entre d'altres, un Numancia-Mallorca o un Ebro-Osasuna. I a l'Hotel Suís, què?
Comenta la recepció.
Escoltarem de seguida en directe la roda de premsa d'un dels puntes del Sabadell, Rodrigo Escudero, també la presentació que s'acaba de dur a terme del canrull Rómulo Tronchoni, del seu memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo, en record enguany de Vicenç Sanahuja. També en marxa, i amb diferents rècords d'Espanya, l'europeu de natació de Lublin en piscina curta. Repassarem tots els resultats en clau sabadellenca o la tornada de Mara Urtigosa al futbol sala Sabadell femení, a més de donar-li un cop d'ull a la Llanera Trail.
L'actualitat de la primera ref.
El Real Murcia prepara un desplaçament multitudinari pel derbi de dilluns a Cartagena. La botiga oficial Pimentonera ha esgotat ja les entrades disponibles. A l'11 de la jornada, un rival de la setmana passada és Coruela, de l'Europa, i un de diumenge, Davo, de l'Ibiza. I a l'altre grup, cessat al Talavera, Diego Nogales, qui era el tècnic dels exarlequinats Pedro Capó o Sergio Montero. Sona amb força per suplir-lo Sandroni. Per cert, avui a la Copa juguen ja dos equips de la categoria, els dos de l'altre grup, Racing de Ferrol-Huesca a les 7 i una hora més tard a les 8, Guadalajara-Ceuta.
La notícia curiosa.
L'anunci d'Esport 3 del Sabadell Depor d'aquesta setmana a la Home, si entreu a la part baixa del web, pròximes transmissions en directe de ràdio, apareix una de triple per dijous, al Balears Espanyol, al Sabadell Depor i al Sant Andreu Celta. El problema és que part de la imatge, la que il·lustra el partit del Sabadell, és de Pau Resta, fa dues temporades, amb la samarreta aquella multiquadres, fa 2 anys, que el de la tallada d'Empordà no juga al centre d'esports.
De quin partit no estarem pendents?
A 2:09, Dender, estàndard de Lieja, Copa de Bèlgica.
i a les xarxes socials.
L'exarlequinat Sergi Altimira parla amb Gerard Romero a Gijantes de les opcions que van haver-hi de deixar el Real Betis fa uns mesos.
En algún momento, Sergi, este verano estuviste de decir cuidado, cuidado, cuidado para poder salir del Betis.
Sí, tuve la oportunidad. Llegó una oferta al último día, dos últimos 48 horas antes del cierre del mercado. Y bueno, el Betis pues consideró que no era suficiente, que iba a ser importante y...
L'operació, per cert, recordem, hauria comportat un bon pessic pel centre d'esports tractant-se d'un traspàs internacional pels anys que va estar aquí en edat encara formativa.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, Paco Herrera, l'entrenador, i també Fran Arevalo, i l'actual jugador del centre d'esports Urri, Albert Urriols. I a més, a la intel·ligència artificial li preguntem qui creu que guanyarà enguany el Memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo.
És difícil de predir en una edat tan jove, perquè influeixen molts factors. Però la meva previsió per al top 3 és l'Atlético de Madrid, el Barcelona o, en menor mesura, un Girona o Espanyol. Els clubs amb estructures de futbol base més potents, com són tots aquests, són els que sempre tenen més opcions.
Som-hi, va, sumari repassat. Deixeu-me repassar també els números del quinto de Ràdio Sabadell, perquè avui era la segona tongada amb la Mireia Sanz, que ha cantat el 25, el 35, el 41, el 45 i el 50. Molt 5 per aquí. Per tant, els segons números, la segona tongada, ja en tenim 10 d'aquest quinto de Ràdio Sabadell, els 5 d'ahir i els 5 d'avui els podeu recuperar, com sempre, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, per exemple, a l'Instagram. Un quinto de Ràdio Sabadell que, com sabeu, és la tradició més divertida i nadalenca de Sabadell. No voldria jo avançar-me més del compte, però diria que estaven a punt d'esgotar-se ja els últims cartrons. Per tant, crec que encara sou a temps de passar pel carrer Doctor Puig número 18 i endur-vos el vostre un per persona i esperar que surtin els vostres números i que hi hagi premis pel quinto i per la plena. Pau Ituri, nova Creu Alta, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
25, 35, 41, 45 i 50. Els teniu a casa o no?
Mira, aquest any no hi ha hagut massa falera amb el quinto de Ràdio Sabadell, la veritat. Diria que la família i tal no s'ha animat aquest any.
Tu no podies participar, eh? No,
correcte.
No val ara que m'expliquis segons què, que no. Avui hi havia entrenament al Josep Molins, a Sant Oleguer, coneixent a Ferran Costa en setmana relativament curta per allò d'haver tingut un parell de dies de descans, d'haver-hi doble compromís demà passat a la Copa i diumenge en Lliga contra l'Ibiza. Intueixo que la cosa anirà per llarg. No sé si estic avançant-me més del compte o no.
Mira, ara mateix estic a la porta de l'estadi prenent el solet i esperant que arribin aquí els primers cotxes de l'entrenament de Sant Oleguer, que ens deien que havia finalitzat falta de res, a tocar de la una del migdia. Per tant, entenc que d'aquí a poc han de començar a aparèixer aquests cotxes, i encara mantinc un bri d'esperança, Adri, que la roda de premsa de Rodri Escudero doncs no s'allargui massa en el temps. En el temps que hem estat aquí, valgui la redundància, l'únic que hem vist sortir ja, marxar cap a casa, és Kaiser, que recordem que és un d'aquests futbolistes que ja fa setmanes que s'han d'anar controlant les càrregues per una qüestió muscular.
A nivell de baixes, crec que Carlos García Díaz i poc més, no?, de cara a aquesta setmana.
Jan Molina?
Ah, sí, clar, òbviament, Jan Molina.
I Carlos veurem, perquè recordem que Ferran Costa va dir la setmana passada que si el partit de l'Europa hagués estat en gespa natural, doncs segurament hauria ja entrat en dinàmica de grup. Per tant, demà sortirem de dubtes, perquè demà és la roda de premsa de Ferran Costa. Sabrem com està el central barceloní i si pot tenir opcions d'entrar a la convocatòria aquest dijous.
Doncs veurem. A mi em sorprendria una mica, però vaja, vés a saber. Avui que parlava amb... Bé, suposo que no tindrà cap problema per dir-ho, amb el Jordi Sunyer, company que farà per la televisió el partit, i em deia, mira, Carlos García Díez sap el que és eliminar a un primera amb el Cornellà. M'explicava aquella eliminatòria famosa contra l'Atlético de Madrid, i per tant, doncs mira, seria un bon reforç aquí a l'hora de pensar en la convocatòria del Sabadell Depor de demà passat. Va fent xup-xup el partit, eh? No sé si tens aquesta impressió tu, Vituri, que a mesura que s'acosta l'hora de l'inici, a les 7 de dijous... És Sergio Cortés una altra vegada?
No.
Ah.
És el cap de comunicació, l'Agustí Bernat, dient que li pagarà la multa al cotxe de Rodri Escudero, diria. Que ja és aquí, sí. Sí, amb Quadri, amb Estals i amb Còstia.
Doncs mira, han anat per feina. Quadri, Estals i Còstia. No està malament, el cotxe aquest?
Gens malament.
Doncs deia que ja s'han retirat... Anem bon canvi de... Que entrin en directe, perquè si no és un enrenou que un per a boig.
Aquest és David Estals dient-li a Quadri i a Mit que digui bon dia en català al micròfon.
Home, en el vídeo promocional del partit surt parlant en català, al nigerià.
Correcte.
O sigui sí. No, seria la segona vegada aquesta setmana que conversa. Ja no se sent massa a gust parlant en castellà, crec que en català més o menys... Sí, fa no fa el mateix. Et deia, a veure si ho puc rematar.
Vinga.
Que anem camí de les 6.000 entrades ja. Més de 5.500 se n'han venut. Més o menys, ho dèiem ahir ja, aproximadament la meitat de socis del centre d'esports. Això va camí de garantir segur, com a mínim, la millor entrada de la temporada.
Adri, perdona, m'ho hauràs de repetir perquè m'estaven donant aquí una instrucció que estem esperant un company i de seguida començarà aquesta roda de premsa.
Doncs mira, anirem bastant en hora, perquè just ara és un quart de dues, que és l'hora prevista de la compareixença de Rodrigo Escudero, del Punta de Simancas. Deia que amb més de 5.500 entrades ja venudes, estem ja parlant de segurament la millor entrada de la temporada.
Sí, ara no recordo quina va ser la millor, no sé si la del dia del Nàstic, potser... Hauríem de revisar aquí els apunts, però sí, estem parlant d'una entrada que farà molta patxoca. Realment, com bé deies, ja s'han venut 5.500 entrades i això que aquest matí l'oficina de la Nova Creu Alta ha estat tancada, obrirà aquesta mateixa tarda. Per tant, s'espera que repeteixin les escenes d'ahir, sense anar més lluny, de la setmana passada, és a dir, de cues de gent, d'arlequinats, venint a retirar la seva entrada, o venint a comprar, millor dit, la seva entrada aquí a l'estadi de forma física. També es pot fer, evidentment, per internet, però, vaja, quedant encara 48 hores, una mica més per aquest partit, m'atreviria a dir, Adri, sense por a equivocar-me, que estarem per sobre dels 6.000 espectadors a l'estadi i fins i tot començant ja a mirar de cara als 7.000.
Perquè ens fem una idea, Nàstic, que deies tu ara, 5.733 espectadors.
I és la millor, oi?
No he revisat les altres, però de memòria t'asseguraria que sí, perquè hem estat vorejant els 4.000, 3.000 i escaig, però més de 6.000 no recordo aquesta temporada. L'any passat sí que vam tenir Terrassa, vam tenir UCAM, etc.
A veure, que hi ha soroll per aquí. Ens falta... Mira, està el protagonista ja, Adri, a punt de baixar les escales, Rodri Escudero, però ens falta el company del diari de Sabadell, el Marc Segarra. Per tant, mira, també està per aquí. Perfecte, ja hi som tots.
Doncs anirem, no en hora, però pràcticament. De seguida començarà a la sala de premsa Miguel Creda la compareixença de Rodri Escudero del Punta del Sabadell. Demà, recordeu, ha de parlar també Ferran Costa i també ho farà Antonio Hidalgo, però a la tarda, perquè viatja molt tard al Depor, parla a les 5 de la tarda i després marxa en directe cap a l'aeroport.
Doncs acabant de preparar aquí les càmeres... I som-hi. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Bueno, te empiezo preguntando un poco por lo que es el partido como tal contra el Depor. ¿Cómo lo definiríais dentro del vestuario? ¿Ilusionante, emocionante, una oportunidad, un partido aquí entre también a 72 horas de otro partido de Liga? ¿Cómo recibís este partido contra el Depor?
Sí, pues como dices, ilusionante, importante también para nosotros, porque bueno, no deja de ser una competición, por supuesto, importante. Es una oportunidad, pero lógicamente tampoco podemos plantearnoslo como, bueno, es el Depor, es un equipo de superior categoría, queremos competir, queremos ganar, con lo cual en ese sentido lo afrontamos.
Te pregunto, ahora que han pasado unos días de esa derrota en el campo de Europa,
preguntan por la Europa y cómo han encaixat la primera, esta primera desfeta.
Nada, muy bien. Al final hemos retrasado lo máximo la derrota, que al final es una parte del fútbol. Con lo cual, bueno, darle naturalidad porque es lo que es. Uno juega al fútbol y puede ganar, empatar o perder. Y ya pensando desde el día siguiente en ahora mismo el compromiso que tenemos con el Depor y el fin de semana tenemos otro partido, con lo cual tampoco da la competición muchas oportunidades para lamentarse.
Sí, más allá de lo que es el partido como tal de Copa del Rey, la verdad, Rodrigo, es que viene al final un equipo que es líder de segunda división, con muchísima historia detrás en primera y en competiciones europeas, con lo cual, más allá de quién vayan a sacar en el campo, de si titulares o suplentes, realmente seguramente uno de los partidos más atractivos que os podía tocar en esta segunda ronda y a la par también más difíciles, ¿no?
Sí, seguramente de los emparejamientos que podíamos tener, que creo que no nos podía tocar ninguno de primera. Al final es el líder ahora mismo de segunda división, con lo cual el más atractivo, el más bonito, así lo afrontamos.
¿Qué os esperáis de este Depor? Porque al final ellos el objetivo...
¿Qué se esperan también del Depor?
...en la división, no es tanto en Copa, pero no sé si... ¿Cómo pensáis que se van a jugar el partido?
¿Y convendrán aquí?
¿Rebajados quizá o pensando más en la Liga o van a ir a con todos?
No creo que un equipo como el Depor se pueda permitir el lujo de venir aquí, bueno, a cumplir el expediente. Aunque seamos un equipo de inferior categoría, seguro que ellos también quieren hacer un buen papel en la Copa, están haciéndolo muy bien en Liga, tienen una masa social increíble, con lo cual estoy convencido de que van a venir aquí a ganar.
¿Le habéis dado muchas vueltas o pocas al hecho de si pasáis este jueves y ya conseguís dar esta machada, vendría aquí un Primera División antes de cerrar el año, o es algo que anecdótico ahora mismo?
Ahora mismo anecdótico, porque eso es, bueno, las cuentas de la lechera, que se suele decir, porque bueno, para poder pensar en eso hay que pasar una ronda que es súper complicada contra el Depor, con lo cual bueno, vamos a jugar primero el partido el jueves y después veremos lo que hay que pensar.
Preguntan para las entradas.
Por la entidad del rival, por la competición que es, no sé si motiva especialmente también a los jugadores, si en concreto que ha llegado esta temporada, no estoy tampoco, pero el ambiente del estadio casi lleno, entiendo que es una motivación extra, ¿no?
Sí, porque me acaban de comentar, ya se han superado las 5.500 entradas vendidas. Creo que todos los que jugamos al fútbol lo jugamos para días como este, en el que el campo está lleno, en el que te ve mucha gente, en el que tienes, bueno, pues seguramente más impacto que otros días, porque al final te enfrentas a un equipo como el Depor, y por lo tanto, bueno, pues un día bonito, un día especial, pero como te digo, con la seriedad que exige el partido.
Sí, pues en los Juegos Deportivos, luego domingo viene otra vez partido de Liga.
Preguntan para Ibiza y al Poc Temps de Descans.
Sin ningún problema, ya se encargarán el cuerpo técnico de gestionar las cargas, de permitir que todos lleguemos de la mejor manera, tanto a este jueves como al domingo, porque bueno, para eso se configura una plantilla a principio de temporada, para que en situaciones como esta pues pueda haber rotaciones, pueda haber cambios y todo el mundo llegue bien.
Sí, te quería preguntar un poco a nivel personal, Rodri, le dimos muchas vueltas al inicio de temporada de si Escudero o Costia, uno u otro en el campo, y en estas últimas semanas habéis jugado los dos a la vez, ya durante unas cuantas semanas. ¿Cómo te estás sintiendo también en esta sociedad con Agus?
Muy bien, creo que ya lo dije al principio de temporada, habíamos compartido vestuario en otras ocasiones, ya habíamos jugado además juntos en bastantes partidos. Creo que nos entendemos muy bien, nos complementamos muy bien porque somos dos perfiles de delanteros diferentes. Seguramente por eso el míster decide ponernos juntos. Y por lo tanto, bueno, pues creo que beneficioso para los dos.
Sí, bueno, yo quería terminar con una curiosidad, más que nada, porque tú te has enfrentado al Depor. Repasaba estadísticas, la última vez que jugaste en casa contra el Depor, con la camiseta de la Cultu, ganasteis ese partido. No sé si tienes muchos recuerdos o pocos recuerdos de esos partidos contra el Deportivo.
Sin más, quiero decir, un partido de Liga en ese momento, es verdad que ganamos, la vuelta nos ganaron, pero sí, siempre es un rival al que gusta enfrentarse, por la entidad que tiene, por la importancia, por la grandeza también.
Doncs fins aquí, Adri, aquesta roda de premsa de Rodri Escudero, que volíem acabar amb aquesta curiositat, que la temporada 23-24, quan el Sabadell també militava en aquest mateix grup que la Cultu i que el Depor, doncs Escudero es va enfrontar en aquest cas al conjunt coruñés, guanyant el Reino de León 1-0 i perdent a Riazor 2-0, en aquells dos partits. A la tornada és evident, però el d'anada, el de la primera volta, Escudero no va veure porteria.
En una Cultu que ja tenia José Manzanera com a director esportiu, el Depor feia uns mesos que ja no hi era Carlos Rosende, i de fet crec que aquella temporada l'acaba aquí a Sabadell, perquè és l'any del descens, si no recordo malament.
Correcte.
Doncs aquest punt de precedent, que al final... És que és molt estrany, perquè el Depor ho venim dient, perquè gairebé és una obvietat, però és un equip de primera divisió que circumstancialment està a segona i que ha passat per primera federació, i és veritat que ha vingut aquí en Lliga fa ben poquet, fa un parell de campanyes, però és que el més lògic és que en els anys... Bé, si ens remuntem dels 80 cap enrere és una altra pel·lícula, però de 90 cap aquí és que el més normal és que el Depor ens quedés, això, com passa ara, doncs una categoria per sobre com a mínim.
Sí, de fet, mira, no l'he volgut treure... He fet una mica la trampa, perquè l'any anterior, amb el Talavera, també Escudero es veu les cares amb el Depor en dues ocasions, totes dues van acabar amb derrota, però sí que el precedent a Riazor va ser una desfeta per 3-2, i els dos gols, aquell doblet de l'equip visitant, el va fer transformar Rodri Escudero.
Doncs mira, que se'ls guardi també, o sigui, si n'ha de fer dos demà passat no estaria gens malament. Volia acabar, no sé què em diguis tu al contrari, Vituri, sobre una miqueta quina impressió, quins inputs, quin parer tens sobre el possible 11 de Ferran Costa, de si jugarà o no Escudero, per exemple, del debat si és que hi ha a la porteria de si José Ortega és el de la Copa o si jugarà Diego Foli. Al final hi ha com una sèrie de dubtes sobre si continuarem en la línia, per entendre'ns, de Sa Pobla de la primera ronda, o veurem més dels que més minuts estan tenint a la Lliga demà passat en Copa també.
Sí, m'estàs llançant la pregunta que vaig fer ahir al Tribuna Preferent, eh?
Exacte, és un boomerang, això.
La meva sensació, la meva percepció, i crec que una mica vaig en la línia del que deies tu ahir al Tribuna, ho va dir també l'Oriol Gallardo, l'Alba Jiménez, jo crec que hi haurà alguna rotació, crec que la porteria, el porter de la Copa és José Ortega, però a partir d'aquí, si han d'entrar l'11 alguns jugadors menys habituals, apostaria més aviat per pocs canvis i alguns futbolistes de l'estil de Miguelete, Rubén Martínez, Sergio Cortés, és a dir, la vella guarda que va jugar a Sa Pobla i que també està tenint un cert protagonisme en Lliga, sent els jugadors ara mateix número 13, 14, 15. Podríem incloure aquí també a Ton Ripoll. És a dir, crec que serà un 11 de barreja de titulars i suplents.
Rubén Martínez, com ens doni per eliminar el Depor, no el deixaran entrar a Corunya, eh?
Entre això i l'ascens de l'Albacete, sí, sí.
Perquè a més és un tio que l'any passat, quan estàvem així per ascendir, sempre deia aquell exemple, no? Jo amb l'Albacete, quan tenia l'eliminatòria en contra perquè l'empat li valia al rival, igual que succeïa amb l'Eibar B, etcètera, jo sé el que és passar fora de casa. O sigui, que era un exemple que de manera recurrent el Maonès va anar traient i mira, una altra vegada es torna a trobar. Segur que dijous, quan vegi l'escut al davant, se li dibuixarà un somriure, segur.
Segur. Home, ha de ser un dels records top 3 i em quedo curt fins i tot de la seva carrera.
Home, l'ascens amb el Logroñés contra el Castellón tampoc va estar malament a la bombolla de... anava a dir de Marbella, no sé on va ser, crec que va ser a Màlaga aquell partit, però vaja.
Sí, però clar, fer-ho a tot un Riazor i a la pròrroga, compte, eh?
No, la Rosaleda tampoc està malament, però és evident que no té res a veure, res a veure. Vituri, per aquí què? Tot el peix venut o no?
Sí, dos cartells gegants, bé, grans, no gegants, grans, aquí a la sortida del túnel de vestidors, que diuen no trepitjar la gespa gràcies, com a gràcies, una gespa que està més o menys com pràcticament sempre, sense massa novetat. Hi ha hagut anys que ha estat molt més desastrosa aquestes alçades. Per tant, sí, tot el peix venut, continuen arribant els protagonistes. Hem tingut sort que ha arribat el primer cotxe amb Escudero i res més. Demà últim entrenament abans d'aquest Sabadell-Depor de dijous a les 7 del vespre, recordem, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
I si tot va normal i no hi ha cap canvi, amb Juvenal Ejogo Wono com a comentarista d'excepció del Sabadell en joc, qui era la mà dreta del mateix Antonio Hidalgo i d'Ignasi Salafranca, aquí a Sabadell, un exarlequinat i un amic íntim de tots dos, que tindrà, no sé si el cor dividit o no, tot i que li tira molt la seva. El Juve el tindrem a la sintonia del Sabadell en joc. Vituri, gràcies. Tu no vagis a la velocitat de Rodri Escudero ara, de tornada.
No, jo amb la tus.
Vinga, va, una abraçada.
Adéu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Més Més futbol i més Copa. En futbol formatiu, al juvenil A se li ha complicat una mica més la seva lluita per entrar a la Copa del Rei. Les derrotes contra el Zaragoza la setmana passada fora de casa i a Olímpia d'aquesta última jornada davant del Girona han tret l'equip arlequinat de les quatre primeres places, que són les que asseguren aquest bitllet per la Copa pels que les ocupin al final de la primera volta. Contra els gironins va arribar la primera derrota a casa de la temporada pels de Juanjo Roldán. Un 0-2 que el tècnic no té problemes a dir que va ser just.
El que ens ha costat més ha sigut canviar la dinàmica, que hem començat a contrapeu. Ells, òbviament, tenen jugadors molt bons per dintre, en fase ofensiva, i així ho han mostrat els primers minuts. Nosaltres hem intentat canviar la dinàmica amb petits canvis i tal, però avui no ens han sortit les coses. També les poques ocasions que hem tingut no han entrat, que al final contra aquests equips les has de ficar, i per tant justos vencedors al Girona.
Va ser realment un mal dia pel juvenil del Sabadell, que gairebé no va generar perill a la porteria d'un Girona que, després d'avançar-se a la primera meitat, va sentenciar l'inici de la segona amb un desafortunat penal comès per Eric Cruz.
Sortir la segona part amb l'esperança de remuntar ràpid i encaixar un gol mentalment és difícil, i tot així els jugadors no li han perdut la cara al partit, han seguit competint. Hem sigut millors, jo crec, que els últims 20 minuts, perquè al final la necessitat també fa que estiguin més en camp contrari, i content amb la resposta de l'equip dintre que no hem aconseguit també la dinàmica del partit.
El resum del partit, per cert, el podeu recuperar al nostre canal de YouTube. Ara el conjunt de Juanjo Roldán és sisè amb 20 punts, els mateixos que l'Adam, que és quarta, i que el Zaragoza, el cinquè, per sota el mateix Girona, amb el triomf a Olímpia, i fins i tot el Racing Zaragoza s'han ficat de ple en la lluita per la Copa. Queden 4 jornades per acabar la primera volta i el Sabadell tindrà un dels calendaris més complicats. El rival d'aquest dissabte, per exemple, serà el líder invicte, el Barça, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, i el següent, l'Espanyol, el segon classificat. I un graó per sota a la Lliga Nacional Juvenil. El juvenil A del Mercantil ha trencat la ratxa de 4 empats seguits que duia, i ho ha fet en forma de victòria i, a més, de forma agònica. Qui si no, Jou Parramona, al límit del temps reglamentari, va signar el 2-1 definitiu contra l'Hospitalet al Joan Murtró. Arnau Bassaganya és el tècnic dels graciencs.
La veritat que no ha sigut el nostre millor partit. Des que jo estic aquí, jo crec que ha sigut un dels pitjors. Però bueno, al final el futbol crec que et dona el que treballes. Avui hem tingut la sort de guanyar amb aquesta jugada així mig de carambola, faltant 5 minuts. Així que bueno, pues molt content, perquè reforça el treball, reforça ara estar 5 setmanes seguides sense perdre. I crec que això pues fa que l'equip s'ho cregui i vagi cap a dalt.
El conjunt de Bassaganya encadena ara 6 jornades seguides sense conèixer la derrota i s'ha allunyat del perill. Els blaugranes són desens, 4 punts per sobre del descens.
Al final, si vols estar al grup de dalt o enganxar-te a dalt, has de guanyar, si no has d'anar sumant de 3. Però sí que és veritat que és una lliga molt competitiva, hi ha molta igualtat, i el no perdre et suma valor, no li hem de treure el valor al no perdre, i com tu deies, són 6 setmanes sense perdre, i bueno, pues, trencar aquesta dinàmica d'empats amb una victòria sempre s'ha anat molt bé.
A diferència de la divisió d'honor, la Lliga Nacional Juvenil sí que s'atura pel pont. I encara en futbol formatiu, més petitons, això sí, fa uns minuts s'ha presentat el 16è Memorial Manuel Luque Àlex Gallardo al torneig de futbol benjamí que organitza el Can Rull Rómulo Tronchoni, sempre pel pont de la Puríssima. Un any més hi haurà un cartell de luxe en els 16 equips masculins que conformen el certamen, entre ells el Barça, l'Espanyol, el Girona, l'Atlético de Madrid o el Paris Saint-Germain. A més, puja la nòmina d'equips xinesos i ja en seran 4 els que vindran des de terres asiàtiques. De tot plegat, n'ha pogut parlar fa uns minuts el Sergi Parc amb el president del Can Rull Rómulo Tronchoni, el Santi Ribalta.
Santi Ribalta, president del Can Rull, com estem?
Molt bé, aquí presentant el torneig una altra vegada.
La 16a edició, que no està gens malament, que jo crec que any rere any anem repetint allò d'un torneig consolidat, amb aquest repte de mantenir un gran cartell, i aquest any no és menys. Barça, Espanyol, Girona, Atlético, Paris Saint-Germain, els equips de fora. És el gran repte, no?, del Can Rull, mantenir aquest cartell.
La dificultat és mantenir el cartell, perquè, tal com he dit a la roda de premsa, el problema és que ja n'hi ha molts tornejos, i abans aquest era exclusiu en aquesta data, i ara cada vegada n'hi ha, en aquestes dades n'hi ha molts tornejos i molt punters, i llavors és molt difícil. Però sempre amb el compromís de Barça i Espanyol, que des de fa 16 edicions que venen i vindran, perquè ens ho van dir, per lo que va passar amb el nostre jugador Àlex Gallardo. Llavors ells, això ens fa que ja el cartell sigui bo i els altres equips doncs vinguin.
Sí que és cert que he dit grans noms de grans clubs, però clar, crida l'atenció que la nòmina de clubs asiàtics puja a 4, i és que deies a la presentació, més, no és ja no només que vinguin 4 equips de la Xina, sinó que hi ha cua i llista d'espera perquè en volen venir més, i que fins i tot s'estava parant allò, s'estava cuinant que es faria una fase prèvia allà per veure quins equips vindrien aquí al torneig del Can Rull l'any que ve.
Sí, la setmana passada vam parlar amb la delegació xinesa que venen, i ens van comentar que pues, degut a que ells fan els partits en streaming amb 180 milions de subscriptors, pues, això s'ha fet viral allà a Xina, i ens diuen que n'hi ha una llista d'espera per venir al torneig del Can Rull. Llavors ens van proposar, que està acabat per acabar de fer, ens han proposat fer una prèvia allà a Xina del nostre torneig, perquè degut al volum de clubs de Xina que volen venir, pues faran una prèvia i els campions són els que vindran.
És que Santi, sona irreal, perquè a veure, que és un torneig que té el seu prestigi, però clar, també ho penses, i amb la vostra humilitat, amb un club de barri que arribi a aquestes esferes internacionals, això ha de reconfortar, més enllà de que es mantingui aquest cartell dels clubs d'aquí.
Clar, al final és donar-li una volta, tot el món és global i el futbol és global. Llavors, doncs, per diversos fets de col·laboracions que tenim en l'estatge esportiu, que és una escola de tecnificació i que fan tornejos, doncs vam tenir l'oportunitat de que un xinès vingués, i ara doncs, no és un, sinó són dos, i ara són 4, i ho dic, podríem fer el torneig tal com diuen ells, solament de xinesos i el Can Rull, o sigui, entens? Clar, amb aquesta dimensió que... Llavors, doncs, bueno, aquesta prèvia doncs, la quadrarem bé, perquè sigui un bon escaparete per el futbol i per el Sabadell i pel Can Rull. I clar, doncs això doncs, fa global doncs, molt gratificant.
I amb aquest impacte que tindrà també amb el que dèieu de l'estreaming, a veure si arriba doncs, això, a quanta gent pot arribar allà que estaran seguint el torneig dels partits. Santi, deixa'm rematar-ho pel tema esportiu, no sé si ho tens molt controlat o no, però aquí veiem allò com a favorit per guanyar el torneig, i també quines opcions li doneu als vostres equips del Can Rull.
Val. Aquest any sempre hi ha la incògnita dels clubs que venen de fora, per exemple el PSG, doncs no sabem quin equip portarà. Està clar que Espanyol i Barça són els clars favorits, però també l'Atlètic de Madrid. Nosaltres no seguim les lligues menors de Madrid, i a lo millor porten un, com és una entitat tan gran, doncs porten un equip. I després està la incògnita dels xinesos, que sí que van portar l'any passat un equip molt, molt capdavanter. Aquest any aquest equip ha fet un altre torneig aquí a Espanya i va empatar amb el Villarreal i amb el Madrid, o sigui que pot ser que també doni la sorpresa. Els nostres equips farem el que puguem, dintre de que sempre, cada vegada el Can Rull en aquesta franja d'edat té equips molt punters, i està al capdavant a Sabadell, junt al Mercantil amb el Sabadell, però que no estem molt darrere.
I que no fa res, recordo, crec que fa un parell d'anys el vam tenir en una semifinal i a les portes de la final, a veure, així que molt atents a veure quin paper fan també. Santi, moltes gràcies i molta sort amb el torneig.
Vinga, gràcies.
Hotel Suís.
El torneig, per cert, a banda de recordar les figures de Manuel Luque i d'Àlex Gallardo, com cada any, servirà enguany també per retre homenatge a un bon amic de la casa, el Vicenç Sanahuja, que ens va deixar el passat mes de juny, sent el soci número 1 d'aquest Can Rull, Rómulo Tronchoni. Dissabte, a partir de les 9 del matí, arrencarà la fase de grups del Memorial, que es tancarà l'endemà diumenge amb la final, a partir de les 2 del migdia, tot plegat al municipal de Can Rull, el Paco Herrera.
Allò de pel i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, bloc poliesportiu. Aquest matí ha arrencat a la ciutat polonesa de Lublin l'europeu en piscina curta de natació, l'última gran competició internacional del 2025, una cita més que compta amb una extensa representació local i del Club Natació Sabadell entre els 25 convocats que hi ha a l'equip espanyol. A més, una matinal força moguda amb Carles Coll i Eudald Terrats classificant-se per semifinals d'aquest campionat d'Europa en el 100 braça. En el cas de Coll, rècord d'Espanya amb un temps 56-28, rebaixant el seu, que tenia fins ara de 56-67 a Budapest del desembre del 24 de l'any passat. I ara fa res, una estoneta, també el relleu 4x50 lliure amb Coll i amb Sergio De Celis s'ha classificat per la final amb el quart millor temps i amb rècord d'Espanya també inclòs. Anem a posar-ho tot en ordre. La més matinera ha estat la sabadellenca del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal, que ha estat 26ena a les sèries del 400 lliure, prova de la qual n'és l'actual campiona d'Espanya. Avui, però, s'ha quedat a 4 segons de la seva marca personal. A la prèvia ja ens deia que no arribava en les millors condicions.
Aquestes setmanes han sigut una mica difícils al tornar del campionat d'Espanya amb la posta a punt i tal, però les sensacions després del viatge i tal estan sent bastant bones, sí que a veure demà què tal.
Demà tornarà a competir Campabadal en el 200 lliure per part del club. Aquest matí hem tingut, com dèiem, en sobresortit a Carles Coll i Eudald Terrats en el 100 braça. El tarragoní és una de les principals esperances de medalla en el 200 i ha rebaixat en 4 dècimes el seu rècord d'Espanya i s'ha classificat tercer per les semifinals. Terrats, per la seva part, també ha passat amb el 14è millor temps. El de Sant Julià de Vilatorta debuta en un gran campionat després de signar a l'estatal el rècord d'Espanya del 50 braça que precisament tenia Carles Coll.
Debuto com a absolut internacional i, clar, per això tinc aquí els, bueno, rècords del món, els millors d'Europa, millors del món, i, pues, vulguis o no, et crea una mica de pressió, però també és una part bona perquè pots estar aprenent molt de gent així i vull dir que puc jugar també al meu favor.
I un altre debutant aquest matí ha estat Diego Mira, que s'ha quedat sense semifinals del 200 esquena perquè només poden passar dos nedadors per país i Hugo González i Ivan Martínez han estat més ràpids. El de Santomera arriba a terres poloneses amb el rècord d'Espanya del 400 estils i la tercera millor marca dels participants.
Este año siento que he trabajado mejor que ningún otro y a ver, aunque siempre es un shock, ¿no? De repente ver lo del rècord d'Espanya i tal, pues, hombre, eso ayuda, te da un, ¿cómo decirte?, como una especie de motivación extra, ¿no? Sí que es cierto que el cuatro estilos es el último día y es una prueba muy dura, pero, bueno, si es el último día para mí, también es el último día para mucha gente, o sea, el cansancio lo vamos a tener todo acumulado, estamos en las mismas condiciones.
L'última prova en presència del Natació Sabadell ha estat el relleu 4x50 lliure. Amb el mateix Coll i amb el mallorquí Sergio De Celis, l'equip espanyol s'ha classificat per la final amb un temps de 1:24.65, que suposa més nou rècord estatal. El quartet nedarà al carrer 6 després de ser tercer de la seva sèrie i en el global de les dues el quart millor temps i, per tant, podrà lluitar per les medalles. Per davant només hi són Croàcia, Països Baixos i els anfitrions, Polònia, a només dues dècimes de distància. distància. Per últim, l'única nedadora del Club Natació Sabadell que no ha saltat avui a l'aigua ha estat la valenciana Paula González, que està inscrita en el 200 i també el 400 estils. Aquest campionat d'Europa, recordem, s'allargarà fins a diumenge a Polònia, a Lublin.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Parlem de futbol sala. El futbol sala Sabadell femení ha tancat el seu particular Tourmalet a la segona divisió amb derrota 1-4 contra el segon classificat, el Linyola. Xavi Muñoz, tècnic de les Creualtenques, lamenta els dos gols idèntics de les del Pla de l'Urgell només començar el partit a Cal Balsà, que va fer que anessin a remolc.
Els dos gols que m'han encaixat, bueno, a part de que ha sigut una diferència contra el marcador de dos, també ha sigut un cop moral, perquè a més els gols han sigut amb una jugada que havíem treballat durant tota la setmana, la fan dos vegades i ens foten dos gols. Anímicament ens ha desmuntat. Suposo aquí l'orgull, entre l'orgull per la decepció de la situació, o ens podíem haver enfonsat encara més, però no. Entre l'orgull i amb la primera part, bueno, podíem haver... Crec que hauríem d'haver acabat amb 2-2, amb empat 2-2, però ha sigut 2-1.
Fa 6 jornades que no guanyen les arlequinades, amb un punt de 18 en aquest tram contra els millors de la Lliga. El Sabadell és 11è, amb un punt de marge ara mateix respecte al descens, i tindrà duels de la seva Lliga, podríem dir, a partir d'ara, on es jugarà segurament bona part de les opcions de permanència. Ho farà, això sí, amb un reforç de luxe, Amara Ortigosa, que acaba de tornar del Brasil. Així explica l'entrenador què aporta la mulletenca a l'equip.
Moral, cames, joc, ella sap exactament a què juguem. Ha sigut com un fitxatge d'algú que s'ha estat formant abans de venir i et ve i pot sortir en qualsevol situació del partit. Inici jugant de 5 és igual, perquè ens coneix de sobres, la mare és la nostra mare, per dir manera, i a més ha vingut preparada físicament, i ja ho has vist, ha entrat a jugar i semblava com si portés aquí tota la temporada.
I amb ella, precisament, vam conversar una estona dissabte a Cal Balsac, després d'aquest redebut a casa en forma de derrota davant del Linyola. Amara Ortigosa, jugadora del Sabadell femení, què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Ben tornada, primer partit des de la teva tornada aquí al futbol sala Sabadell femení, després d'uns mesos al Brasil. O sigui que començo per aquesta vessant més aventurera. Com ha anat?
Bé, molt bé. M'ho he passat molt bé, hem conegut molta gent, viatjar, no sé, aporta moltíssimes experiències, cultures, no sé, m'ha obert molt la ment, així que m'ha encantat, ha anat molt bé.
Preguntava ara si era un tema d'estudis o de feina o què. No, tenia molt clar que volia desconnectar, viatjar uns mesets.
Sí, no, va ser... Tenia molt clar que volia marxar des de fa molt temps i, bueno, vaig marxar això 5 mesos i per gaudir, bàsicament.
L'any passat tot va acabar fenomenal, amb ascens, amb un tros de temporada. Clar, ara tornes amb un panorama molt diferent, segona divisió. Aquí les victòries van molt més cares, no?
Sí, totalment. Bueno, sabem que el de la temporada passada va ser extraordinari, ens ho vam treballar molt i, bueno, segona nacional també sabem el que és, havíem estat anys anteriors i sabem que aquí per guanyar s'ha de treballar bastant més.
Com ha anat el retorn? És allò de... Sembla que no ha passat ni un dia des de fa 5 mesos, o no?
Bueno, no, a nivell de pilota, aquesta setmana entrenant em notava bastant... Bueno, em costava, la perdia tota l'estona, però bueno, mica en mica a tornar a agafar sensacions.
Era el teu primer partit aquí a Cal Balsac des d'aquest viatge, des d'aquesta aturada de gairebé mitja temporada. Era especial? No sé si avui pel matí has dit, tinc ganes, ja trobava a faltar aquest coquet.
Bueno, sí, estava nerviosa. Bueno, jugar a casa, pues, està tota la gent que coneixes de fa molts anys i sí, estava potser més nerviosa que de lo normal.
I si l'any passat l'objectiu era estar a la part alta, enguany toca salvar el que t'han acostat, això anirà fins al final, m'imagino, no? Esteu plantant cara contra equips de la part alta, teníeu un Tourmalet ara contra un munt de rivals dels primers classificats. Avui, per exemple, un bon símptoma, no? Un inici que us ha condicionat molt al partit, però després no li heu perdut la cara en cap moment contra Linyola.
No, bueno, jo que ho he vist des de fora la temporada... Crec que tots els partits han estat competint bastant contra els equips de dalt i contra tots els equips. Al final sempre se'ns escapen, però bueno, estem allà. Crec que no agrada jugar contra nosaltres perquè tots els equips sempre anem bastant igualats.
L'última, les companyes que t'han dit quan has tornat?
Bé, clar, vam arribar per sorpresa i va ser una alegria, la cara de tothom era... Bueno, va ser increïble.
Què vol dir per sorpresa? Et vas presentar sense avisar?
Sí, bàsicament, sí, vaig arribar a la convocatòria de la setmana passada, que no sabia cap jugadora, el Xavi sí que ho sabia, però les jugadores no, i vaig entrar a l'autobús per sorpresa, així que va ser bastant divertit, les cares.
Doncs més especial impossible, el que dèiem abans, mare, ben tornada, i res, que després d'haver gaudit d'aquesta experiència vital, ara salva la categoria.
Vale, moltes gràcies.
I a la segona B masculina, el Natació Sabadell allarga el seu bon moment. Són ja 5 victòries seguides, 10 jornades sense perdre. Han marcat sempre en tots els partits dels nedadors, són el quart millor atac i es consoliden a la tercera plaça de la categoria. L'últim triomf va ser contra el Cué, contra el Manresa. Això sí, victòria soferta. El descans 2-2 al pavelló nord i fins la represa no van sentenciar el duel amb el 5-2 final. El tècnic del club, Jordi Marín, ja preveia un partit ajustat.
Partit trampa en majúscules. Manresa va últim en la classificació, però ha recuperat tots els seus jugadors, ha canviat l'entrenador i està fent coses per millorar. Sabíem que era un partit difícil. La primera part ha sigut tal qual l'havíem parlat i a la segona part crec que hem sortit molt bé, hem aprofitat les nostres ocasions i ens hem pogut endur.
El triomf nedador va comptar amb un protagonista principal, Germán Escudero, autor de 3 dels 5 gols sabadellencs. El seu entrenador parlava així del hat-trick signat.
Que està espectacular, l'acabo de felicitar justament. M'alegro molt també perquè és un noi molt treballador, és dels que no negocia un esforç ni a cap partit ni a cap entrenament i crec que és merescut que faci aquest tipus de partit, sobretot pel treball que fa.
Els 6 primers classificats van guanyar en aquesta última jornada. La pròxima serà abans del normal per ser pont. Divendres a 2:15 el club visitarà l'Ibi Alacantí, el 8è classificat. Per ser la tercera, segon empat consecutiu de l'Escolapia. A més, amb idèntic resultat 4-4. Si fa una setmana era a Mataró, aquest cop va ser al carrer Garcilaso contra l'Olímpic Floresta. Els santcugatencs van esgarrapar un punt, salvant en els últims minuts el momentani 4-2 de la Pia. L'equip de Jordi Martín és ara 11è i aquesta setmana la Lliga sí que s'aturarà en el cas de tercera abans de reprendre-la el dia 13 a Arenys de Munt.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials. The phone shall be within you.
Som-hi, va, tram final de programa, 10 minutets i seran les 2. Escalfa motors ja, una nova edició de la Llanera Trail, com és habitual, amb les seves 3 distàncies, 14, 21 i 43 quilòmetres, i amb unes inscripcions que són en marxa des de fa menys d'un meset, aproximadament. La data, per cert, el 25 de gener, com gairebé sempre, per encetar l'any com Déu mana. Una prova consolidada al calendari des de fa més d'una dècada, i avui ens visiten aquí els estudis els seus organitzadors, l'Elisenda Campí i la Diana Cirera. Què tal? Benvingudes, com esteu?
Molt bé, gràcies. Hola, bona tarda.
Com van els preparatius? Encara queda temps fins al mes de gener, però les inscripcions ja són en marxa i, per tant, la roda no s'atura, no m'imagino?
No, la roda ja està en marxa. Nosaltres ja estem fent la nostra pròpia llanera i fent-la perquè els participants la puguin gaudir.
Igual de dura que quan toca calçar-se les bambes o aquesta llanera paral·lela?
Més.
Més, eh?
Sí, és una ultra llanera.
Comptarem amb moltes novetats enguany o no?
Novetats, no. No, perquè pel que fa al recorregut, que és el que sempre ens pregunten, el territori és el que és, en primer lloc, i després que ens hem de cenyir els permisos que ens donen els propietaris, també. Per tant, novetats poquetes, no n'hi haurà.
I la sensació que és un traçat, un recorregut que la gent gaudeix, que la gent disfruta, que està molt per la mà dels participants habituals i que només cal veure les xifres, no?, per veure que funciona.
Sí. Ens venen molts bons feedbacks, tant del recorregut com de l'organització, i per tant, doncs seguim per aquest camí.
Les inscripcions són en marxa des de fa 3 setmanetes. Aproximadament de quantes estem parlant ara mateix o en quin punt de la pel·lícula ens trobem ara?
Ara en portem 632.
Sí.
Fa res, 5 minuts que ho hem mirat.
Sí, teniu el comptador allò
que
va a una hora.
Teniu el comptador cada... Sí. I Sí, sí. De 1.050, vol dir que estem més per sobre d'un 60%.
És que veus les xifres? M'imagino que si tires de l'històric cap enrere, porteu això una dècada aproximadament, són xifres que heu normalitzat que el miler de participants, que es diu aviat, és una senyora prova, eh?
Sí, els primers anys, clar, només teníem les dues distàncies, de 43 i 23, i estàvem cap als 600, i a l'haver incorporat la cursa de 14, doncs clar, s'ha disparat, no? I per tant estem sobre, sí, aquest miler, 900 i pico, em sembla el primer any que vam fer la distància de 14, l'any passat vam fer un sold out total, que vam deixar gent fora, i ens va saber molt greu, però clar, sempre hem dit, no? Si mil, més de 1.000 és que fa respecte, i ara hem dit 1.050, però clar, la magnitud fa cosa, no? Vull dir que és molta gent.
Són 250 de la marató i la resta són 400 de la curta com de la mitjana, podríem dir. Sí. Clar, són perfils molt diferents, no?, de corredor, perquè al final no és el mateix el que fa una marató que el que fa la de 14, que potser arribeu a un públic diferent de la primera idea inicial, no?
Sí, bueno, arribem, doncs jo crec que arribem a molts tipus de corredors, molts tipus de perfil de corredor. Creiem que és una cursa també molt per gent que s'inicia el trail, ja sigui amb distància llarga o amb distància curta, i llavors arribem, doncs, això a molt tipus de perfil, no?
I com funciona el ritme de les inscripcions? Ho dic perquè és una prova que, home, per poder fer-la t'has de preparar mínimament, no és la cursa de Nadal de 5 quilòmetres, plana, asfalt i la gent disfressada pels carrers, sinó que has de tenir una certa preparació abans, i la gent és com molt fidel, no? No sé si heu notat això, que està arrelada, que la gent ja sí, ho té en ment, sí, que hi ha un rush inicial de dir, hi ha molts que la primera setmana ja...
Home, quan vam obrir inscripcions, anàvem a 100 inscripcions per dia i vam dir, aquest ritme en 10 dies ja tanquem.
100 al dia?
Sí,
sí.
Ara no me'n recordo quin dia vam obrir, el 30 d'octubre.
Sí, bueno, no me'n recordo. Obrir un dilluns i...
Bueno, sí, eren 100, i dic, bueno, perfecte, perquè això vol dir que... Ja
feina feta, no?
Sí. Clar, però després sempre hi ha els que van a última hora, no? Que nosaltres sempre, per la logística, com abans s'inscrigui la gent millor, perquè després és molt més fàcil a l'hora d'organitzar-ho tot, no? Perquè aquells a última hora sempre són els que et fan pensar, dius, a veure, hem de comprar els avituallaments, no? Per quan fem? Per 500, per 600, 700... I clar, o sigui que ens va molt bé també que hi hagi aquesta... que sigui una cursa tan consolidada i que la gent ja ho tingui present i que a la que obrim inscripcions, pam, no? Vull dir, ja tenim un boom.
Sí,
ja estem molt contents.
I també veiem que pel que fa al ritme, les distàncies també es noten amb el que deies, amb la preparació, no? No és el mateix inscriure's a la de 14 que inscriure's a la marató.
O sigui, la de marató la gent va
la
abans.
La marató va abans, sí, i la de 14 podríem dir que la gent pues, va més de dir, bueno, va, pues, si aquell cap de setmana em quadra, pues, m'hi apunto, no? Però sí que les distàncies llargues la gent ho té més en ment i s'inscriu abans.
I feu com diferents carpetes, allò de dir a última hora un altre preu perquè la gent que ho fa de manera més avançada doncs, pugui tenir aquí un punt de descompte pel tema de garantir també talles de samarretes, etc. Depenent de la setmana en la qual t'inscrius, doncs en tens garantida amb la teva talla o no. Però pel que em dieu, llavors hi ha un boom inicial i gent que es guarda per última hora. O preveieu sí. Que pugui quedar això resolt abans d'arribar la setmana de la cursa?
Bueno, és que l'any... És que no me'n recordo, però jo crec que l'any passat, abans de la... Clar, tanquem inscripcions el dijous abans de la cursa. Clar, és possible que haguem de tancar inscripcions abans, és a dir, que ja no hi hagi dorsals, que és el que ens va passar l'any passat. Després es queda gent amb llista d'espera i si hi ha alguna baixa d'última hora, doncs els avisem. Clar, per nosaltres seria ideal que abans de final d'any, mira, totes les...
Tot fet.
Sí, perquè després podem afrontar el gener d'una altra manera. A nivell organitzatiu, logísticament, ens és molt més fàcil que no estar pendent d'aquests inscrits d'última hora. Però el ritme aquest que anem, que potser anem com 10 dies avançats en relació a l'any passat, sí. Potser no serà a final d'any, però a principis de gener és possible que ja tinguem inscripcions tancades.
I la pregunta del milió, per què arrela tant? O sigui, per què ha quallat, per què ha enganxat tant la llanera? Perquè és una història de, ostres, que la gent que la fa, si més o menys estàs posat en el món, és un fix a cada calendari.
Sí, mira, doncs, però jo crec que precisament per l'època que és una cursa que és a principis d'any, que potser és allò de... No? La gent pues, normalment també fa curses o corre més cap a la primavera, estiu, no? Llavors et deixes aquests mesos de marge, de setembre a gener, potser una mica de... Pues, ara me n'oblido una mica de córrer, no? Perquè no correré mai més, no? La típica frase de no correré mai més després d'una cursa.
Però, bueno, sobretot si parla de 43, això em vol sonar una cosa, sí.
Arriba la llanera, que és a principis de gener, diuen, va, pues vinga, per començar la temporada, és una cursa que diuen que la marató, per exemple, per la gent que està una mica més acostumada a córrer, és una cursa molt corredora i, bueno, és una cursa molt de preparació, em sembla també que pot ser per això.
Teniu aquí al darrere que va traient el cap el Pere Gallifa, que també és un habitual de la Llanera i dels que no arriba amb l'escombra com servidor, sinó que va a un ritme bastant més fort.
Esperem que siguis el premi local d'aquest any.
Pressió, directament sí. Ja per ell.
No, el que volia dir, a part de que... El que s'ha comentat la Diana, jo crec que també perquè ho fem bé. No, els feedbacks que a vegades ens diuen és... També que és una cursa ben organitzada, sobretot des d'aquí un agraïment enorme a tots els voluntaris, no? Vull dir que s'esforcen allà, animen, vull dir que ja, tots els que estem a darrere crec que hi ha com bastanta passió, no? En fer-ho bé, i això potser ha sigut una de les claus de l'èxit. I a part, vull dir, sortir a córrer pel Rodal, Sabadell és molt gran, cada vegada surt més gent a córrer, i bueno, potser en el fa 10 anys, quan es va començar a fer, va ser un moment clau, no? I aquesta trajectòria, doncs, bueno, és una feina de tots.
Totalment. Acabo simplement dient que teniu també bastant solidària, que heu recaptat ja 1.464 euros entrat a la web. Avui he vist també aquest comptador de les últimes edicions i que tornareu a treballar plegats amb l'associació Obrir-se al Món.
Sí.
Que no oblideu aquesta...
No, sempre des de la primera edició sempre hi ha hagut alguna campanya més menys petita o això, però sempre hem volgut tenir aquest punt d'aquesta vessant solidària, no? Vull dir que no és el més destacat, evidentment, però sí que aquest granet de sorra, per petit que sigui, que puguem col·laborar.
Doncs el 25 de gener, una nova edició, la Llanera Trail, que com dèiem és un tòpic, però ja comença a escalfar motors i més amb aquest ritme que comentàveu ara de 632 ja inscripcions confirmades. Diana, Elisenda, ha estat un plaer poder xerrar una estona, tindrem temps fins al 25 de gener. Jo aquest any no arribo, pel que deies, perquè m'hi hauria d'haver posat abans, però vaja, és un plaer i és molt recomanable poder fer-la.
Moltes gràcies.
Perfecte, gràcies.
Nosaltres marxem, que el Pere Gallifa entra pel Notícies Migdia a les 2 per recuperar el programa tan fàcil com anar a radiosabadell.fm i allà teniu el podcast. Una abraçada des del control de so de la Meritxell Dambrink. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.